Molt bé,
gràcies. Va, continuem. Què veiem a Gallecs? Doncs això que us deia, no? Aquest espai de 740 hectàrees gairebé, que ve del que us comentava, no? D'aquesta història d'una expropiació l'any 70, en el seu moment hi va haver les actuacions urgents Madrid i Barcelona, i per tant això havia de ser una ciutat de 150.000 habitants. Què ha passat en aquests anys? Per què Gallecs no està totalment urbanitzat? Doncs perquè l'any 73 va venir la crisi del petroli, després l'any 75 hi va haver un moviment també d'entitats socials al territori de tot Catalunya per tal que això no es desenvolupés, i la suma de totes aquestes actuacions, més l'arribada de la democràcia l'any 75, va fer que aquest projecte no es desenvolupés. I per tant ens vam quedar doncs, amb un projecte ja redactat, amb una empresa formada, que era Santa Maria de Gallecs S.A., no? Que havia de desenvolupar tota aquesta gran ciutat, hagués set com una abadia, no? Que ja a Sabadell o, bueno, o a Madrid també, diferents barris, no? Que sí que, es van portar a terme. Per tant, el perquè de tot això doncs, és perquè hi ha una història. Llavors l'any 80 aquests terrenys, a l'INUR, l'Institut Nacional d'Urbanisme, el que va fer és transposar-ho no als propietaris, sinó a la Generalitat de Catalunya. I va ser Incasòl qui va rebre aquesta finca. L'Incasòl és un organisme que depèn de la Generalitat de Catalunya i és el que gestiona el sòl públic. D'acord? Però el seu objectiu en aquell moment era urbanitzar, no era protegir. I això ara us explicaré com ha anat evolucionant. Per tant, aquesta és una història, més que res, un fet que condiciona tot el territori. Per tant, estem en una propietat pública, però amb uns pagesos que, com que l'expropiació només s'ha fet efectiva en el 50% del territori, han seguit cultivant els terrenys. D'acord? Per tant, això crea, i també gent doncs, que home, els van fer una expropiació forçosa i per tant no ha sigut un tema agradable en el territori, que també s'ha doncs, hagut de treballar molt per treballar conjuntament amb els agents. El mateix que deia l'Oriol, si nosaltres des del Consorci haguéssim volgut desenvolupar uns plans de gestió sense tenir en compte el territori, no estaríem on estem. I això és clau. D'acord? Per tant, definim petites masses boscoses, nosaltres tenim 80 hectàrees de bosc i el que tenim sobretot són 515 hectàrees de superfície agrària útil, 22 quilòmetres de camins, i per tant un gran ús públic del territori, i la resta són les edificacions i els seus entorns associats. Qui conforma aquest territori? Aquí veieu la línia de l'expropiació. Doncs el municipi que té més superfície dintre del parc és Mollet del Vallès. Aquesta era la que es van expropiar, i ara us explicaré, no?, com es gestiona aquest espai a través d'un consorci, i qui forma part d'aquest consorci? Doncs tots els municipis que tenen alguna superfície dintre d'aquest àmbit protegit. Quins són? Mollet del Vallès, Parets del Vallès, Lliçà de Vall, un enclau de l'edat mitjana de Montcada, Palau Solità i Plegamans i Santa Perpètua de Mogoda. Aquí veurem millor, no? Aquí és el que us explicava, no? Passo aquesta. Aquí veurem millor què va passar, és a dir, quina és l'àrea protegida. Les 1.500 hectàrees expropiades en aquests municipis, sí? Què passa? Durant aquests anys, des de l'any 1970 fins al dia d'avui, què ha passat? Doncs que l'objectiu primer doncs, de la Generalitat, evidentment, era doncs, tot això era un sòl urbanitzable, i l'any 2005 el que es fa és dir, un pla director, hi ha la voluntat política en aquell moment de dir, sis municipis i la Generalitat posem-nos d'acord de què fem amb Gallecs, no? En aquest sentit com ho acabem de regular, i es fa un pla director. I el pla director el que diu és, la part central es preservarà, 740 hectàrees. El que ja ha estat desenvolupat de l'actur, doncs ja queda, doncs està desenvolupat, i encara es creen uns nous sectors de desenvolupament econòmic. I quina és la gestió de la part central, que és la que es protegeix? Com es farà? Doncs a través d'aquest consorci, que estarà format pels 6 ajuntaments i per la Generalitat de Catalunya. En quin tant per cent? Amb 49% representació de l'àmbit local, 51% de la Generalitat. Per tant, nosaltres som un consorci adscrits a la Generalitat i concretament al Departament de Territori i Sostenibilitat. Per tant, qui ho conforma? Els 6 ajuntaments, més la Generalitat a través del Departament de Territori i Incasòl. Sí? Molt bé. Llavors, què diu el pla director? El pla director, que finalment s'aprova el 2005, fa una cosa molt important, és que es qualifica l'espai com un sistema lliure públic. ¿vale? Un sistema, és a dir, en aquests moments El pla director no classificava, però sí que qualificava. Sistema d'espai lliure públic, i això és, enteneu com un gran parc territorial, perquè s'entengui. Llavors, qui classifica? Els ajuntaments. No? Tenen la potestat, a través dels seus plans d'ordenació urbanístics municipals, de classificar el sòl. I com es diu, en els vostres POMs es demana que ho classifiqueu com no urbanitzable. I això ha sigut també lent, és a dir, i encara hi ha municipis que no li han acabat de donar la classificació, no?, de no urbanitzable. Això era el que nosaltres configurem com una doble protecció. Sistema espai lliure públic qualificat de no urbanitzable, i llavors el que també deia el pla director és que aquest espai s'hauria d'incloure en el PEIN. El PEIN és el Pla Especial d'Interès Natural que té Catalunya, i per tant el 2009 aquest espai passa a ser, a formar part d'aquest pla. Per tant, Gallecs en aquests moments és un espai d'interès natural. A part de preservar definitivament la part central, defineix els usos. Quins seran els usos permesos? Agrícola, forestal i lleure. I llavors el pla director què diu? Hi farem un pla especial que acabarà d'ordenar i acabarà de delimitar tots els usos. Per tant, on estem ara? En un pla especial que està pendent de tramitar, està redactat, i doncs està consensuant amb els 6 ajuntaments i els diferents departaments de la Generalitat per tal de poder ara procedir a la seva aprovació inicial i per tant també a obrir l'acció participativa del pla. El que us deia, no? Es constitueix el 2006 el Consorci de Gallecs i s'inclou el 2009 en el PEIN. A més, sabeu que a Catalunya doncs, hi ha diferents rangs, no?, de plans. El Pla Territorial Metropolità de Barcelona també li dona la màxima protecció a l'àrea i per tant hi ha el Pla Sectorial que ja he comentat del PEI. Per tant, aquesta seria la protecció de l'àmbit, importantíssim. És a dir, com podem protegir un espai, sobretot a través de blindar la seva especulació urbanística. Això és vital. I el fet d'haver passat un espai d'urbanitzable a no urbanitzable és el que ens dona la màxima seguretat. Tot i que si hi ha una infraestructura que pot justificar el seu bé públic, no, el seu interès públic, aquí sí que, de fet, tenim algunes carreteres que ens passen per Gallecs que algun dia doncs, això ens comportarà alguna problemàtica. Imatges, no? Ja ho veieu, espai totalment agrari, amb petites masses boscoses, camins, és a dir, una mica el que és característic en aquella comarca que era abans la Plana del Vallès. Bé, aquí us he passat unes imatges, em posaré això aquí. Disculpeu. L'ús públic és molt important. Nosaltres vam fer un estudi, i ara l'hem d'actualitzar, no?, el 2009, i 780.000 persones venien al parc durant un any. És a dir, gent que ve a córrer, ve en bicicleta... Per tant, l'ús públic és molt elevat i això ens comporta problemàtiques, sobretot d'ordenació. I per tant tenim el pla d'ús públic, el pla de gestió forestal i el pla de gestió agrícola, que ara explicaré com treballem, doncs a través de l'equilibri d'aquests tres factors. Però nosaltres hem de tenir en compte que som un parc, Gallecs, Collserola, són parcs molt urbans, que tenim una incidència de la gent molt gran, molt elevada. I per tant hem de saber gestionar, buscant aquest equilibri amb el medi natural, però també tenint en compte que una de les nostres principals funcions és d'aquest parc territorial metropolità, no?, que d'alguna manera també hem de veure com aquest ús públic el regulem correctament.
Una pregunta,
hi ha transport públic, parcs... Sí, bueno, Gallecs són 734 hectàrees, és molt petit, però penseu que estem l'AP7, la tenim a tocar. És a dir, surts a Mollet, 16 Gallecs, res, arribes, surts de l'autopista i estàs a dintre del parc. A nivell de transport públic tens l'estació de Mollet Santa Rosa de Sant Fost, que amb 3/4 d'hora caminant estàs al parc, i a nivell de busos municipals et deixen a l'entrada al parc. Sí que no hi ha un accés fins al centre, però nosaltres el que demanem també a nivell de mobilitat és que en algun moment hi hagi una línia que apropi la gent al centre, no? Que això de moment. Per les escoles sobretot i per aquests temes més d'educació ambiental. Però l'accés al parc és molt fàcil.
És una de controlar-se.
Sí, el que passa que clar, és complex, perquè està envoltat de ciutat, és com una illa, és com una illa, és la imatge, no? Una illa enmig d'una urbe, no? Aquí teniu, no, doncs, un exemple de l'ús públic, és molt elevat. Patrimoni arquitectònic, nosaltres patim per una banda aquesta expropiació de l'any 70 fins al dia d'avui, que també ha sigut doncs, que no ens caracteritzem per un gran patrimoni, és a dir, com a símbols tenim l'església Santa Maria de Gallecs, que és del segle XI, i la Torre Malla, que són dues torres fortificades del segle X. La resta doncs, tenim masies, segle XI, segle XII, no? Petites, però estaríem parlant de 4 o 5 edificacions. La resta és una edificació doncs, bastant banal en aquest sentit, no té valor patrimonial. No? I per tant, ara també tenim un projecte d'ordenació, sobretot de petites autoconstruccions, annexes que en els parcs ens passa que van sortint com bolets i això que ja no s'ha construït ara en els darrers anys evidentment, però sí que ho hem heredat d'aquesta expropiació i aquests anys de que no hi ha hagut control en el territori. Per tant, un dels temes importants que també estem fent ara és tot un projecte de donar-li més aquesta condició d'eina, que no és fàcil. Les línies estratègiques en què ens basa el consorci, no? Per una banda, promoure la regularització dels usos públics i patrimonials de Gallecs. Aquí tindríem, penseu que estem en un espai públic en què fins al 2005 no hi ha un pla director, en què els pagesos cultivaven els terrenys però ja havien set expropiats i treballaven amb una llicència d'ús agrícola de l'any 84. Aquesta llicència d'ús agrícola ha quedat obsoleta perquè no passava de pares a fills i a més era totalment no donava cap seguretat. Per què? Perquè si en 6 mesos l'administració feia una actuació, havies de deixar aquells terrenys. I això, ara també ho explicaré, ens va comportar un model de monocultiu de cereal en l'espai que no tenia cap interès quan des del Consorci vam començar a dir què està passant i com podem donar-li la volta a tot això. Però clar, era lògic, no? Si tu en 6 mesos has de marxar, faràs un cultiu de mínim risc. Tot això, on acabem? En un pla de gestió patrimonial, que després al final de la presentació us presentaré, que és com quedarà ordenat el territori i com es regularitzarà a nivell d'edificacions i de terrenys tot l'espai rural de Gallecs. D'acord? A dotar l'espai d'infraestructura necessària i aquest és el on vull fer èmfasi, reforçar i promoure un model de gestió agrícola econòmicament viable, respectuós amb el medi mitjançant l'agricultura ecològica. Aquí és on nosaltres hem treballat, no amb diners, que potser és en la línia estratègica que li hem posat menys diners, però de la que n'hem tret més fruits. I això és una mica el que comentava també abans l'Oriol, com participem amb els pagesos, com parlem amb entitats, per què? Per buscar aquest objectiu. No? Que perseguim, que és com fem l'espai viu i actiu. Nosaltres sempre diem Gallecs viu i actiu, perquè la millor preservació que pugui tenir un territori és que sigui viu i que sigui actiu, que passin coses. Si fem un pessebre, no farem res. No, arribarà un moment que si no uses diaris, si no fas coses, si no tens... no existeixes. I si no existeixes, acabes desapareixent. I això ho hem de tenir molt clar, els parcs i els que treballem en aquests àmbits. Hem de ser molt proactius, sempre hem d'estar pensant, hem d'estar buscant, no?, què hem de fer. Aconseguir un espai de qualitat, afavorir i potenciar la biodiversitat, donar a conèixer el patrimoni natural total i també aquesta presència a les xarxes. Nosaltres també formem part de FedeNatur i la xarxa custòdia de territori. En el seu moment estàvem a Eurosite, ara ja no, perquè no podia. La crisi a nosaltres ens va fer molt mal. L'any 2010 vam tenir una retallada molt gran. Nosaltres en aquests moments, jo no ho he explicat perquè he anat més al projecte, però quins són els òrgans de govern del consorci? Hi ha un consell plenari que està representat, en aquest cas, com que és un consorci públic, per la Generalitat de Catalunya i els 6 ajuntaments, i hi ha un consell, és ja un òrgan consultiu, que és un consell de participació, que aquí sí que està format, són 32 entitats que en formen part, i per altra banda hi ha una comissió executiva, que és l'òrgan executiu. Aquest seria, però a nivell tècnic, quina és l'estructura del consorci? Un administratiu, un comptable i jo mateixa que faig de tècnica i de gerent. Nosaltres el 2010 érem 6, amb 3 persones més, i clar, érem 3 tècnics més. En aquests moments un feia educació ambiental, el tema ambiental, biologia, l'altre feia, en aquest cas jo era tot tècnica, feia tota la part d'agroecologia. No? Donades les circumstàncies, ens adaptem a les situacions i ens tornem molt imaginatius per poder sobreviure. Però bé, donat això, de fet, també és un repte. Què ens passa, Gallecs? No? Tenim un parc territorial, però tenim un valor importantíssim que ens caracteritza totalment com a espai, que és l'agrari. Un valor lúdic i social brutal, perquè tenim una freqüentació molt elevada, i un valor mediambiental i ecològic que no podem desestimar, tot el contrari, que hem d'intentar que sigui el més rellevant possible. Per tant, com gestionem? A través de buscar aquest equilibri. I aquest equilibri com creiem que el podem aconseguir, on hem treballat com a línia estratègica aprovada pel Consell? a través de l'agricultura ecològica. No tirem herbicides, no tirem herbicides, fomentem la fauna, és a dir, hi ha un gran, és a dir, a nivell d'espècies en tema de fauna i ocells i tal, estem en més de 60 espècies d'aus que anien o que fan parada migratòria de gallecs. Tot això, no, doncs, ho hem de tenir en compte. I per tant, a través de l'agricultura ecològica, a través d'un producte de qualitat, donem a conèixer l'espai. D'acord? És a dir, com identifiquem gallecs? Doncs amb la marmelada de tomàquet, doncs sí. Amb la cervesa toc d'espelta, doncs sí. No? Hòstia, de gallecs, què és això de gallecs? No? I hem intentat jugar molt amb el producte. D'acord? A través d'aquí, bueno, creem un nou model. No? Diem, nosaltres què teníem? Teníem un monocultiu de cereal brutal. Arribem al 2005, diem, va, això no té cap sentit. Reunim a tots els pagesos no estaven agrupats, no? Tot allò, home, com comencem a treballar amb els pagesos si no els tenim agrupats, no? Va, anem a fomentar una associació. Llavors, des de l'administració, què hem fet? Ajudar el territori que s'associés. Es va formar l'Associació Agroecològica de Gallecs a través de l'Associació de Pagesos. Vam començar coordinant-se per treballar conjuntament un pla de gestió agrícola i vam crear el pla de gestió de reconversió de l'agricultura ecològica. D'acord? Però ja no era una cosa imposada de l'administració, no, era una cosa que vam dir, sí, hi anem, comencem, mai tindrem 200, tots els que... Nosaltres tenim 200 hectàrees en agricultura ecològica, però no tenim 500, el repte que tenim és brutal. Però en aquell moment ja n'hi havia pagesos el 2005 de dir, som-hi, i vam començar amb 60. A mi m'era igual, comencem amb 60, mirem què podem fer, saps? I després ja anirem avançant. Doncs al cap de 3 anys ja teníem 120, és a dir, ara en tenim 200, enteneu? És una mica com hem treballat. I quins són els factors d'aquest nou model que vam definir entre tots? Hem de recuperar varietats locals i tradicionals. No pot ser que tinguem una sola cereal, ordi, 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 i a més, per l'alimentació animal. A veure, gallecs on estem? Estem rodejats, estem a 15 quilòmetres de Barcelona, tenim un públic potencial brutal, anem a aprofitar-lo, anem a canviar la nostra orientació i anem a fer, en comptes de fer alimentació per als animals, per a les persones, anem al consum humà. I llavors aquest és el canvi més gran que fem dintre de la gestió. Sí? On arriba el nostre acord de custòdia? Aquesta col·laboració pagesos-administració. Aquest és el gran acord de custòdia que té gallecs. A part d'àmbits naturals, de recuperació de basses i tal. Però donada la nostra singularitat, l'acord com funcionem amb aquesta custòdia és com treballem amb els pagesos per fer possible tots aquests projectes de dinamització del teixit agrari. D'acord? Conservem el sòl. Herbicides, pesticides, pam, pam, pam. Ens estem matant el sòl. Anem a treballar-lo com Déu mana. Afavorim la biodiversitat. Hem passat de tenir un monocultiu de cereal i ara quan juntem totes les varietats estem amb més de 34 varietats locals i tradicionals. Per tant, l'augment de la biodiversitat cultivada que hem aconseguit en aquests anys és molt bo. Respecte pel medi ambient, evidentment, si ja fem pràctiques sostenibles. Llavors nosaltres què vam dir? Home, els pagesos, nosaltres no tenim tècnics per estar mirant que si fan bé, si no ho fan... No? Bueno, tu pots posar la marca producte de gallecs ecològic i de proximitat si estàs donat d'alta al CCPAE. I ja tindràs totes les regulacions que el Consell Català de Producció Agrària Ecològica t'exigirà. I per tant és una feina que nosaltres ja no hem d'anar darrere del pagès, sinó que el pagès ja ho ha de complir a través d'una normativa. Si no tens el segell ECO no ets producte de gallecs. És la manera més fàcil. Viabilitat econòmica. Home, anem a proposar un projecte. Molt bé, deixeu de fer ordi. Té el marge que té el cereal, ja ho sabeu, i a més amb l'estructura de finques que hi ha aquí, que no són grans finques. Doncs anem a buscar cultius que ens donguin més benefici i que a més ens interessin per la seva qualitat, no per la seva quantitat. I és aquí on entrem, anem a fer convenis amb les universitats per experimentar amb blats antics. I aquí comencem a treballar espelta petita, espelta bessona, espelta, camut, tot, xeixa, forment. No? I en aquests moments en l'àmbit ja només de cereals ja estem treballant en nou tipus de cereals. Tots ells a l'alimentació humana i tots ells perquè després hi pugui haver una transformació que ens doni un lloc de treball i que generi una persona que ja es pugui sentar en el territori. Sempre és el mateix. Generem economia, però economia local. I aquesta l'economia local que reverteixi en el territori perquè la gent s'acabarà estimant més el territori i perquè a més podrà viure d'aquella activitat. Que això no passa, és a dir, amb finques de 15 hectàrees, 6 hectàrees en cereal, que era l'estructura que nosaltres tenim, el que té més hectàrees en té 30, un fracàs econòmic, realment. Per tant, anem a buscar quina és la unitat, el lot necessari perquè hi hagi aquesta viabilitat, o quina ha de ser aquesta multifuncionalitat agrària, aquesta diversificació de l'economia, de l'activitat que li pot proposar en aquesta finca que pugui subsistir econòmicament. Importantíssim. Jo sempre ho dic. Per molta gestió que fem, si no és viable econòmicament, serà un fracàs. Hem d'intentar que això generi uns ingressos a les persones que hi estan col·laborant. I, evidentment, anem a l'alimentació saludable. Saludable i de qualitat. I aquí nosaltres ja també col·laborem a través del Diet for a Green Planet, del projecte AgriUrban, amb projectes europeus, i un dels nostres projectes estrella, no, que és els menús 100% ecològics a les escoles. En aquests moments estem treballant amb 14 escoles que reben producte de gallecs per aconseguir menús 100% ecològics. Llavors hem basat molt la gestió, no?, en el que érem més forts, que era l'agricultura. És un cas totalment diferent, no?, de les Gavarres, que és forestal, en diferents aspectes. No? Per tant, quins són els agents implicats en aquesta gestió? Evidentment, l'administració, què fa l'administració? Potencia, dinamitza, és la nostra funció, buscar recursos. Els productors, peça increïble, és a dir, peça innecessària, necessària, és a dir, sense pagesos no tenim agricultura, per tant, anem a ajudar que s'associin, anem a fer acords amb ells perquè comencem a fer nous productes, perquè canvin totalment la manera de fer. Clar, penseu que un pagès que els deia, jo sembro, ve una empresa, em sembra i ja està. No, no, és que ara has de fer una rotació, i has de posar llentia, i has de posar cigró, sí, home. I ja, clar, penseu, és un canvi de mentalitat molt gran, i has de fer ecològic, res de ni l'herbicides, de tirar fems, d'on traurem els fems, tot és complex. Has de controlar les herbes a través de, doncs, un rascle de pues. Al principi va ser dur, vull dir que no us penseu. Però bé, després ja tot va... Bueno, i també es va veure que la cosa anava funcionant i llavors aquí és on va sumant. No? Importantíssim, les universitats, peça clau. Nosaltres fem recerca des de l'any 2005 i ara seguim fent. És a dir, com ho fèiem? Teníem diners per fer recerca? Zero. Què vam fer? Nosaltres vam fer un cor amb el Departament d'Agroecologia de la Universitat de Barcelona i vam dir... La universitat li interessava fer recerca, li interessava gallecs per la proximitat, i a gallecs li interessava, no?, poder fer un seguiment de tot aquest pla de reconversió a l'agricultura ecològica. I vam dir, fem un conveni marc, i a través d'aquest conveni marc anem buscant finançament amb diferents projectes europeus per desenvolupar en el territori. És el consorci que rep aquest finançament? No. És la Universitat Comunitat d'Investigació, perquè nosaltres no tenim accés a la línia core orgànic o a diferents línies que ens donarien aquest finançament, però la universitat sí. Per tant, la universitat que posa els investigadors, tot. Nosaltres no tenim diners, però ells a través d'aquests fons ho poden realitzar. I a partir d'aquí, cada any hem anat fent recerca fins al dia d'avui. Sobretot hem treballat molt amb l'UB, també hem fet algunes coses amb la UPC i amb la Universitat de Girona. Però és una de les línies constants dintre del nostre territori. Sempre dic que Gallecs és un laboratori, ha de ser un laboratori. Les entitats vinculades, doncs, a part de l'Associació de Pagesos, també, doncs, l'ADF Gallecs, a través del voluntariat ambiental, l'Associació de Veïns, i intentem també, doncs, que hi hagi una relació amb totes les entitats. Que també formen part del Consell Participatiu, però també és cert que hem treballat més també amb... com que són petits, a nivell d'idees, no?, o de conceptes. Això és més un tema de recuperació de bases temporals. No? Pues això amb el DRAC, amb l'Ateneu, no? Va, vinga, fem una reunió a petita escala, pum, pum, enteneu? I llavors a partir d'aquí s'agafen acords. I després tot això ja es passa amb el Consell de Participació, on s'acaba de donar el vistiplau. No? Però també cadascú les idees que té les defensa ell pròpiament. No? Hi ha una cosa que m'agrada molt, que és dir, oh, és que és una idea teva, defensa-la, saps? Exposa-la. Tens el recolzament del consorci, però no, això és teu, vinga, va, som-hi. I a vegades fins i tot t'has trobat amb gent que, oh, o crítiques, no? Això ens passava molt. Oh, perquè no sé què heu fet, proposta, envia'm una proposta, zero, molt bé, doncs no hi ha proposta, no? És a dir, a vegades, no, quan tu també dius, cap problema, fes-me una proposta i parlem-ne, no? Doncs això també... Però la relació humana és molt important i el contacte directe també. Llavors la demanda social de nou... Llavors una mica... m'he passat de pàgina, no? Sí, això eren les entitats, perdó. Gallec, llavors, com aquest espai periurbà, quines són les oportunitats? Evidentment, el que us deia abans, aquesta proximitat d'aquest mercat consumidor, hem de tenir la mirada oberta, no podem pensar que som un pessebre, sinó que hem de ser actius, hem de crear ocupació i hem de fer que això funcioni. Sensibilitat, doncs cada vegada hi ha més èmfasi per l'agricultura ecològica, pels temes de traçabilitat i aquesta demanda social, educació ambiental, agroturisme. Nosaltres en aquests moments no tenim ni masies ni cases que puguem fer agroturisme, diguem la veritat. No tenim aquest patrimoni. Per tant, doncs ens hem de buscar les sinergies per altres bandes. Ara que en el futur puguem tenir diners per restaurar el patrimoni i que amb les noves concessions això faci que hi hagi algú que pugui fer agroturisme, perfecte. En aquests moments no, però sí que és una línia de futur. Aquí aquesta foto m'agrada molt posar-la perquè tinc una veïna que és hostesa de vol. I cada cop que d'allò li dic, tu fes una foto. No, aquí faig broma, però és perquè es veu molt clar les rotacions. No? Aquí teníem tots els blats antics ja sembrats i en canvi teníem molts camps llaurats. Això és una imatge de què passa al territori. Doncs que aquesta rotació, aquest canvi de gestió que es fa de no fer un monocultiu de cereal a introduir lleguminoses per a l'alimentació humana, fa doncs, que tinguis també doncs, aquests camps on després es farà el llegum, que es farà el cigrot, es farà la llentia. Després també hi ha una zona d'horts socials que gestionar a través de, també de l'Ajuntament, etc. Molt bé, doncs llavors el que us deia, no? El que hem fet, aquí unes imatges, no? Això eren unes parcel·les de blats antics que vam fer. Això eren diferents espeltes. Què hem experimentat? A mi aquesta és la meva preferida. L'espelta petita, 8.000 anys d'antiguitat. Això és una passada, saps? Tenir un blat com aquest a Gallecs que tu puguis passejar i puguis veure'l, doncs és un valor afegit, no? Tant, fem patrimoni, però fem patrimoni material, immaterial, cultural, una mica de tot, no? Llavors, l'espelta petita, com que és molt poc productiva, però les seves característiques nutricionals són increïbles, el que hem fet és potenciar-la per fer-la en gra. I després es ven, els pagesos que estan associats també amb una cooperativa que venen directament, la venen com, com si fos un arròs, no? És a dir, per fer la paella, per fer una amanida, és blat, petit, molt dolç, és dolcet, l'espelta petita és una passada, és molt bona, però clar, és molt poc productiva. Però llavors el seu cost al mercat és el que és, però clar, la seva funció ja no és, ni per fer, és a dir, ja és directament per l'alimentació humana. A les dues espeltes, nosaltres ara estem treballant amb aquesta, amb la que és la pisana, l'espelta bessona, aquesta té un gra més gran, està perlat, també fem farina, i la que es treballa més és aquesta, la que veieu al forn, la farina espelta i tal, és... aquí estaríem 8.000 anys, 6.000 anys d'antiguitat, 5.000 anys d'antiguitat, 4 o 5.000 anys. I tot això ho comparàvem amb un testimoni que era el blat Montcada. Per què? Perquè el blat Montcada és un blat d'allà al Vallès. I una mica doncs, vèiem quines eren les diferències. Bueno, de què he fet aquí, evidentment, no? Dim assajos agronòmics, nutricionals, etc etc. El que us deia, la recerca, importantíssima. És a dir, sempre nosaltres fem també el triangle de pagesos, administració i universitats. Pam, pam, pam. Tres peces. Que també han de treballar. El que passa en el camp, el que passa a la recerca, ha de passar a camp. I què passa a camp? Allò que realment millora la gestió. Per tant, ens serveix per anar millorant la gestió del dia a dia. Aquí era un exemple. Fèiem diferents tractaments, amb adobats en verd, amb adobat en verd, amb fertilització, amb llaurada mínima, voltegem, no voltegem, temes que ens afecten també al canvi climàtic, és a dir, també estem analitzant diferents paràmetres en aquest estudi. Aquest els he posat, això és un exemple d'una civada, no?, que vam fer com a cobertura vegetal, després això és un, no es veu gaire bé, és un roll crimper, és un aparell que és l'únic que hi ha ara a tot Espanya a través d'un projecte de recerca i ara també el cedim als companys dels Aiguamolls de l'Empordà perquè volen fer un assaig i bueno, també estem col·laborant amb ells amb això. I el que hi ha que és fer una coberta verda per després doncs, tu plantes directament. Això el que fa no és no el talles, sinó que diguem, d'alguna manera, sí, però què fas? Que trenca la tija, eh? Trencar la tija es mor i et queda a sobre, no, tu no segues, eh? I després, quan tot és una alfombra seca, sembres, i aquesta alfombra és com un mulchi que fa que les males herbes no surtin, eh? I et manté la humitat, exacte. Són temes que, bueno, tot això és res. Sí, exacte, això és fet per... Va, que no, ens ho mirem doncs, ja per a finques de 50 hectàrees, eh? I que es pugui ser extrapolable tant en extensius com hortícoles. Molt bé, de tota aquesta línia estratègica que en traiem? Uns productes, Quins productes tenim? Les hortalisses fresques i de temporada. De fet, gallecs, vam fer també un estudi de quina era la... quina és la capacitat de reg que tenim, no? Què podíem transformar regadiu i què no, i només podem actuar en 24 hectàrees. O sigui, tenim aigua per 24 hectàrees. La resta hem de seguir fent cultiu extensiu. Evidentment, no som el parc agrari del Baix Llobregat. Nosaltres som part de gallecs que som característics per cereal, per tots els cultius extensius. Cereals, lleguminoses, principalment. Però 20 hectàrees posades en marxa en horta poden donar molt joc. En aquests moments estem treballant amb 10, i estem treballant sobretot amb el tema dels menjadors escolars, la venda directa i la potenciació dels productors locals. No? A nivell de blats, el que us comentava, blats antics, a nivell de llegums, doncs, també treballem amb la mongeta de Benxet. Nosaltres com a gallecs som comunitat de l'aliment Slow Food des de l'any 2006 i també això és d'aquelles col·laboracions que també un dia dius, ostres, vam venir de Slow Food de Barcelona, que jo la veritat és que no tampoc coneixia molt el moviment. Vam dir, va, heu de venir, ostres, vam estar mirant, va. Llavors vam fer tots els papers a Itàlia, perquè això sobretot la seva està a Itàlia, i van dir, sí, ens van definir com a comunitat de l'aliment, i després ens van donar un baluart, que és com un distintiu de la mongeta del ganxet, no?, que és la baluart del food. I ara també estem en una moguda que es diu Slow Beams, a nivell de tot, va, diferents països. I formem part d'aquestes 1.500 comunitats de tot el món que són comunitat de l'aliment. Cada dos anys anem a Itàlia, a Terra Madre, i ens trobem amb les diferents comunitats. Això és super enriquidor, no? Perquè comences gent de tot el món, la llavor aquella que han perdut, és que a mi això m'encanta, saps? O sigui, hi ha una llavor que, ostres, això, quin producte fa? I clar, els que són típics de les seves zones, no? Aprens moltíssim. I llavors aquesta relació, doncs, en aquest projecte. I a Gallecs el que tenim també és la seu del Convivium, perquè això va com per grups de treball, no?, que es diuen Conviviums, del Vallès. Una vegada tenim tot això, diem, home, productes transformats, què ens passava? Comencem a fer els menjadors escolars, perfecte. Arriba l'estiu, tanquen tots els col·legis. Ostres, tenim tomàquet que ens assumpa les orelles, no? Potser que fem alguna cosa. Gemma, els pagesos, què farem amb tots els tomàquets? No sé què. Va, vinga, doncs fem un petit obrador. Ja tenim un obrador que deu fer 30 metres quadrats, una cosa petitíssima. Però bueno, vam donar d'alta, sanitaris, pa i tot. Anem a fer conserves i marmelades. I d'aquí vam treure la marmelada de tomàquet, la conserva romesco, i triem, i ara ja estem treballant, ara més s'han comprat un autoclau i també hem entrat en la línia de diversificar amb cremes i tal. Bueno, és una cosa petiteta, dona lloc a una persona de treball i és un complement important, sobretot per no tenir excedents alimentaris. En tema del no malbaratament, també formem part de la PA, de la, si coneixeu, la plataforma d'aprofitament alimentari, i llavors és una plataforma per no malbaratar aliments. I bé, doncs en aquest tema és no malbaratem aliments ni malbaratem recursos naturals, perquè si fem servir l'agricultura ecològica, evidentment, temes derivats del petroli, productes de síntesi, potenciar les energies renovables a l'espai, posant molins de vent, perquè Gallecs havia estat un espai que havia tingut molta tradició de molins de vent, perquè amb la marinada ja funcionava, llavors hem recuperat alguns molins, n'hem posat de nous, etc. I llavors també un altre producte, doncs em diu, home, si tenim l'espelta, que és el blat més antic del món, anem a fer una cervesa, no? I ja fa 8 anys que treballem amb la TOC d'espelta, i això ho vam fer en col·laboració amb una microcerveseria, que està a 10 quilòmetres, que és Art Cervesers. Nosaltres, evidentment, no teníem microcerveseria, però teníem el producte, vam treballar junts i vam treure la TOC, no? Perquè va dir, anem a fer el TOC, doncs va, fem la TOC i d'espelta. Això també, quan hem de posar noms a les coses, hi ha un equip, Hi ha una noia a l'associació que és Contacontes, l'altra que... És aquesta participació de la gent en el projecte, és important. Bueno, definim una marca, doncs producte de gallecs, estava clar. Fem una marca de garantia, perquè siguem reconeguts, no som una IGP, no som una DOP, l'única opció que teníem era fer una marca de garantia i a través d'aquesta marca de garantia tens una sèrie de productes. Què ens defineix? Que som ecològics. I què ens defineix? Que som quilòmetre zero total. Tant som pròxims, som de proximitat. Nosaltres aquí no utilitzem la O, sinó utilitzem la I. No és una crítica al que és només proximitat, sempre ho dic, ja és un primer pas. Ser local i ser producte de proximitat és el primer pas. Ara no perdem el nord, anem cap a l'ecològic, que així acabarem d'aconseguir el que realment perseguim, no? Com presentem els productes de gallecs, no? Nosaltres aquí també ens agrada donar-li voltes a les coses i vam dir, home, i ara estem treballant perquè encara hem d'eliminar el plàstic. Treballem amb un etiquetatge, la goma la pots reutilitzar, l'etiquetatge treballa molt amb els ferranys, amb els refranys per al tema de la cultura popular, si no ens els inventem, n'hi ha cas ens inventem, perquè al final se t'acaben les idees. Cada línia, els grocs són farines, els vermells són llegums, bueno, és tota una història. Cada producte té una recepta al darrere, i a partir d'aquí tu et pots crear el teu propi receptari amb els productes de gallecs, d'acord? Tu vas acumulant les etiquetes i et muntes el teu receptari a la cuina, el timpà, no? I cada blat, cada farina té una... És a dir, les anem canviant, Això és feina, també, bueno, perquè com que anem molt apurats de temps, totes aquestes coses són complicades. I bé, una mica és aquest dietatge, doncs, els pots de la marmelada també vam fer, home, no posem coles, no? Llavors tu darrere tens la recepta, aprofita la recepta i el pot és molt més fàcil que puguis reutilitzar, d'acord? Cultius, espelta, aquí. Aquesta és de l'any passat, aquesta foto, no? Per què poso? Perquè sí, una rosella, existeix i diversitat, no? Perquè una de les crítiques, no, sempre que té l'agricultura ecològica, és que no controleu les males herbes. Aquest és un càmico, val? És a dir, la feina ben feta té els seus resultats, I això no vol dir anar en contra de la biodiversitat natural, ni molt menys, al contrari, no? Aquí tenim l'espelta bessona, aquesta és l'espelta petita. També treballem amb sègol, treballem amb camut, treballem amb la blanc moncada, amb la xeixa, amb la Florència Aurora, amb el forment. I llavors, el que dèiem, no? Al final hi havia un noi allà a Gallecs, tots són projectes molt petits i amb molt pocs diners, perquè no tenim pressupost. Llavors, què vam dir? Algú ha de fer farina, no pot ser això. Hi havia un noi que vivia allà, que treballava en un restaurant però que tenia una finca. I jo, si a mi m'agradaria fer farina, va, anem a mirar-ho. Llavors ell va comprar el molí, nosaltres el vam ajudar una mica, i bueno, va a través de l'experta, va començar a fer farines. I ara ja té que buscar un altre molí, té que contractar una persona, perquè clar, farina ecològica molta amb molí de pedra, saps? Que també no es trenca, no germ, bueno, és tota una història, no? És que jo si me'n valo aquí, un pom amb un liu, no. És a dir, és interessant, no?, com a projecte, però la part també molt interessant d'aquest projecte és que amb el tema dels menjadors escolars, clar, vam dir, home, nosaltres podríem fer el pa, o podríem buscar un forner que ens fes el pa per a les escoles, sí, segurament, però llavors amb l'empresa que treballem per fer els menús 100% ecològics, vam dir, home, és molt més interessant que arribi la farina al forner del poble i aquell forner faci la farina per la seva escola, perquè identificarà, aquell nen dirà, mira, és el pa de Can Prat, no? I anirà a comprar el pa allà, i la farina és de Gallecs, hosti, aquell espai rural que no sé què tal. És molt millor això, és molta més proximitat, no? I una mica el que hem fet és desenvolupar aquesta línia, llavors portem la farina als 14 municipis que treballem amb els menjadors escolars i ells fan el pa que arriba, els nens se'l mengen a l'escola en el seu menú ecològic. No? I això també entra en un tema de política alimentària que estem treballant. La política alimentària a través del pacte de Milà, però sobretot treballant amb aquesta idea d'alimentació saludable, qualitat, etc. Bueno, evidentment surt pa d'espelta, la mongeta del ganxet, que és el baluar, cigró. Aquí també poso aquestes imatges perquè clar, nosaltres fem extensions grans, no és que facis un hortet, no? És a dir, s'ha de treballar a escala. I per tant, tens molts quilos, la comercialització a vegades és complexa, I també s'ha treballat pel relleu generacional, a la mesura que hem pogut, perquè fins que no tinguem el pla de gestió patrimonial no acabarem d'acabar de quadrar tot això. De moment, les oportunitats que ens han oferit, per exemple, la Joana i la Núria, són dues noies, es diuen els Rava Negres, a internet, venen cistelles ecològiques i fan 150 cistelles la setmana. Bueno, són dues persones més que viuen d'això, és a dir, introdueix gent al territori, és sempre la mateixa idea, eh? I estan fent doncs, això, 150. I també el que fem és, amb el menjador de Can Besora, elles porten l'hort de l'escola, els hi fan l'assessorament a l'hort que hi ha a l'escola, llavors lliguem producte de gallecs, Raba Negra, que està dintre l'associació agroecològica, fa les classes i t'ajuda a portar l'hort de Can Besora. Els pares consumeixen la cistella i fan visites a gallecs per veure d'on surt el producte. Tanquem cercles. I a més els nens mengen el menú ecològic amb les verdures, els llegums i el pa de gallecs. Òbviament la carn i això no és nostre. Jo quan parlo de menú 100% ecològic no vol dir que tot el producte sigui nostre, sinó que allò que nosaltres servim en relació a verdures, llegums i pa. És això, buscar, també imaginar-te, vull dir, treballar amb les escoles, no? Això també és molt enriquidor, pel tema de les escoles. També el problema que ens vam trobar molt gran és el tema dels càterings, no? Perquè les escoles tenen els càterings, fan entrar amb les empreses els càterings, monstres, Ser Unión, uff... Llavors això és molt complex. Però aquelles escoles que a l'AMPA té ganes, vol fer un canvi d'alimentació pels seus fills, es pot fer, no és fàcil. Llavors, a través d'un projecte europeu, que és el Diet for a Green Planet, vam treballar amb l'Ajuntament de Mollet, concretament, un dels municipis, vam treballar, home, el municipi sí que gestiona tres escoles, ajustar dues escoles bressol i l'escola de discapacitats, no? L'IMCD, i van dir, home, en aquests tres sí que podem incidir en la política alimentària. Llavors vam treballar perquè l'Ajuntament aprovés, perquè això és molt important, aquesta voluntat política, aprovés en el seu ple una política alimentària, que tots els grups polítics li van donar, es va aprovar per unanimitat. Per tant, s'aprova una política alimentària i en aquesta política alimentària ja es diu que es consumirà producte eco, tal, tal, i que es canviarà l'alimentació. I això com es trasllada a les escoles? Amb el plec de condicions. I en el plec de condicions tu has de complir que hi hagi un tant per cent que sigui eco i la resta proximitat. I per tant, amb això ja estàs guanyant que almenys a l'escola que tu gestiones directament, en aquest cas l'Ajuntament de Mollet, es pugui fer aquest canvi, no? I no treballar amb tanta carn, perquè els pares, com que no ens trauran la carn? Això és per estalviar aquesta idea. Sí, sí, és que això és així, eh? Els pares, quan van fer l'inventari de què passava a les escoles de Mollet, vam al·lucinar. Els càterings estaven donant sopa en polvos, els nens. És a dir, una cosa brutal. El preu del menú és un euro per sobre els 6 menús, els 6 euros, perdó, que s'està pagant, 6, 6, 20. Tot l'altre és estructura, els monitors del lleure, de la no sé què... És a dir, el producte és misèria. És tot això, o li donem una volta, o tenim un problema important de salut amb els nens, bueno, en general, eh? Bé, llavors aquesta és una de les línies. El que es deia, no? Hem treballat en bueno, doncs, posar molins de vent a l'espai, sobretot treballar en les varietats locals i tradicionals, que us deia, a veure, la cistella ecològica, això està dintre d'una fira. Nosaltres treballem amb un programa de fires de tardor, el Fira de Gallecs, ara només ens queda la Fira de Nadal. Per exemple, al setembre fem la Fira de l'Horta, a octubre fem la Fira de l'Espelta, que és treballar amb tots els cereals, al novembre fem la Fira de la Mongeta, del Ganxet, la Llentia, el Cigró, que són els llegums, i ara a Nadal acabem de treballar amb els excedents de l'horta. D'acord? Per tant, hi ha un programa, i no és una fira on tu pots trobar els embotits, els formatges, perquè no és la nostra manera de comunicar el territori. Que estan molt bé aquestes fires, però no és l'objectiu de Gallecs, no? Ja participem en altres fires que són d'aquest àmbit. Però el que ens interessava és, fem un espai aprèn. A l'espai aprèn què passa? Tu aprens alguna cosa, no? Com cuinar els llegums, no? És a dir, fem un aprenentatge. A l'espai llavors, quina és la biodiversitat cultivada que existeix? A l'espai del cistell, compra els productes de Gallecs. A l'espai tasta, tasta els productes, no? Mongetes de ganxeta amb cansalada o fem la paella d'espelta amb pa de pita amb els blats de Gallecs, no? Aquesta és la idea, no? Que tu vas a Gallecs i vas a una fira, vas un matí, prou. Llavors ja el passa tu bé, els nens fan els tallers de galetes, amb les farines ecològiques de Gallecs, etc. I en aquell moment tu pots veure amb una mirada què està passant al territori, no? Hi ha biodiversitat, hi ha transformació, hi ha producte, hi ha gestió, hi ha ocells, saps? És una mica aquesta, aquesta visió. I el que us deia de l'obrador, eh? Les marmelades, que ja ho he explicat, i la cervesa. A nivell d'estructura, els agents implicats ja us he explicat, consorci i pagesos ecològics. I la comercialització, com es fa la comercialització? Com anem de temps? La comercialització, nosaltres el que hem intentat és treballar per vincle directe. Intentem eliminar el màxim possible els intermediaris. Per què? Perquè trobem un preu més just pel propi productor i això ens ajudarà a les explotacions. Objectiu, vincle directe entre productor i consumidor, a través de què? De la venda directa. Treballem, es va fer una petita botiga, tot és molt petit allà, una petiteta botigueta, superpetita, però bueno, que vam dir, els pagesos han de poder vendre els seus productes. Es va muntar l'agrobotiga, hi ha una part de producte de gallecs i la resta de producte ecològic, perquè també, clar, els pagesos, això ho gestionen els propis pagesos, i els pagesos ens deien, home, és que si només podem vendre, clar, al principi era poquet, no? Ara, clar, ja comencen cada vegada a tenir més botiga, només tota la verdura, els llegums, els transformats, no? Ara ja fa que al principi era menys, i llavors, bueno, doncs obrim, que també pugueu vendre de productes eco, i perquè així també sigui econòmicament viable. Però per tant tenen un espai on vendre els seus productes. Les fires, fan presents de fires, ells per exemple ara estan anant constantment cada dissabte a Barcelona, una fira Slow Food, on venen a la gent de Barcelona, aquest contacte, treballem en cooperatives de consumidors, en menjadors escolars, una gran, aquesta és molt, una línia important, i també en restaurants quilòmetre zero. Hi ha tres restaurants, Bueno, la botigueta, i això és un dels menjadors, no? Aquest és el de Can Besora, i una mica aquí doncs, aquests menús que us explicava abans, que també és el Diet, no? Que és aquest projecte que amb l'Albert, que aquest és el gerent de projectes europeus de l'Ajuntament, i és això, són aquestes associacions de col·laboracions que fem, Jo seria impossible que pogués fer, és a dir, amb cap tècnic no podríem arribar, llavors amb l'Albert ens coordinem, fem xerrades conjuntes, anem a visitar coses junts i creem una política alimentària entre no només nosaltres, llavors hi ha també dintre l'Ajuntament altres actors que també participen del projecte. Això són fires, no? Una mica com estan estructurades, aquest era l'Espai Aprèn, aquí la Marina ens feia una classe de receptes. El tema, l'Albert ens explicava com es feia la torta espelta, que és el microcerveser, tema de les llavors, també en col·laboració amb les Rafardes. També hem sigut presents, ara fa 2 anys que no hi anem, a Biocultura. I aquí també, no, això és la fira de la mongeta, no? Doncs que els nens puguin picar una mica i veure com es batre. Els fem batre, els fem garballar, no? Una mica que sàpiguen d'on surt la mongeta, no? Encara que ara ho fem amb maquinària més industrialitzada, no? És important. Piques i surt la mongeta, Ostres, no? I els nens sembla una cosa tonta, però dius, d'on ve el producte? Bueno, això són doncs, afiliats de l'Estat en aquest cas, el tema de promoció de... Bé, una mica explicat el projecte agrari, no? I on fem més custòdia, que és com tirem totes aquestes, és a dir, penseu que cada línia d'aquestes quasi és com un munt d'accions dintre d'un acord, sí? Bueno, també tenim evidentment la fauna i el medi natural, no? En aquest sentit, hem fet un estudi de tota la caracterització dels marges de gallecs, perquè tenim un problema molt, molt gran. Tenim un problema de plaga de conill i de turó, de colom, i ens està portant molts problemes en la gestió. I també això ha anat en contra de lo que és la biodiversitat dels marges, perquè clar, a través del Departament de Medi Natural doncs hem donat d'alta 5 associacions de caçadors per poder controlar la plaga del conill. Per poder trobar els caus s'ha de desbussar. Gallecs, 800.000 persones l'any. Ostres, què fan els caçadors allà? És a dir, esteu destrossant els mars, bueno, evidentment, però s'ha de desbussar, s'han de trobar els forats, hem de posar les xarxes, hem de treure els conills, no? Ja no treballem, és a dir, ja no ho fem amb escopeta. No? Evidentment, si fóssim a l'escotepa ja ho faríem sense plom, etcètera, etcètera, que això també ho hem parlat. Intentem gestionar, no?, de la màxima, de la millor manera que sabem, i tot i que no ho fem prou bé segurament, però és complex, no? El tema dels marges el tenim molt tocat per dos aspectes, un que és per les grans plagues que tenim i també perquè els pagesos s'han acostumat a llaurar fins al... no? A no deixar aquell marge. Ara traurem una normativa, farem una ordenança que s'aprovarà per tots els ajuntaments per controlar el tema dels marges, I per tant, ja està prohibit, evidentment, tirar herbicides, però també el que volem és que ens deixin més marge, que no llauin fins al final, i aquí potenciar la flora arbense, no? Que és beneficiosa també pel control de plagues i per la polinització, etc etc. Perquè, paral·lel a aquests projectes, també ens van venir uns nois que podíem posar mel, i tenim 5 persones que han posat arnes a gallecs, però que són per autoconsum, no és un nou producte de gallecs. Nosaltres el que ens interessava de les abelles és fomentem l'apicultura, perquè és una de les necessitats a nivell mundial, a nivell, no? I llavors el que hem fet és tenim en 5 punts de gallecs diferents arnes, molt poques, estem parlant de 50 en total, és un projecte molt testimonial, però que sí que doncs, surt un producte, que és la mel i tal, no es comercialitza perquè és un d'autoconsum, però sí que afavoreix doncs, que haguem també de plantar algunes espècies, marges vius, etc etc. I aquest és un projecte que també s'engloba en això que us deia. No? Hem caracteritzat tots els marges i ara el que estem fent és com refer aquests marges esperant una mica minvar la plaga de conills, perquè comencem a plantar no ens quedarà res. Llavors estem en aquest pas. Però què vull dir? És que la caracterització, saber tots els hàbitats que tens, a nivell no només de cultiu, sinó també de marges, és una peça clau. I fomentar els marges vius crec que és fonamental. Bueno, aquí hi ha una altra imatge, no? Aquest és un veí, a mi els veïns em van passant les fotos, Ja mira, foto més xula que he fet, llavors les aprofito, no? Aquest és l'olivant. I l'altre olivant, bueno, que és de la primavera. Clar, la idea quina és? Si és un camp ecològic, bueno, no és incompatible amb un marge mínimament, no? Doncs viu, en floració, no cal que estigui tot pelat, no cal que... És aquesta idea, no?, que tenim a vegades que només la conservació és... Ai, la gestió és... No? Podem treballar, no?, amb diferents èmfasis. A nivell... Tenim molta perdiu, a nivell de les espècies més representatives, lligades als hàbitats agraris, tindríem la perdiu, el cruixider, la cogullada, gran nombre d'aquests exemplars, i bueno, i el que us deia, no? Com que Gallecs és un espai de pas, doncs també unes 160 espècies, els estudis que tenim són els que considerem doncs, que fan parada on hi ha i unes 60 n'hi ha al territori. Això és una parella de mussol comú, a Pollets. Això ja és història, perquè ja ens hem quedat sense aigua. Per tant, això ja no existeix, Gallecs. Se la poso perquè faig broma, no? Perquè dic, tenim una sequera molt gran, és un dels temes que estem treballant. De fet, estem passant amb el pla de gestió patrimonial tota l'horta a la vessant de la Riera Seca, que és on tenim l'aigua, i el problema de Riera Seca ja no baixa aigua, teníem una zona humida, està totalment... actua com una petita bassa temporal, però ni així. I per tant, això són efectes que com a consorci hem de treballar per veure com les encaminem i quina gestió en fem, perquè realment és un tema greu. També tenim algunes orquídies salvatges. I llavors hi ha un projecte d'inimatge i promoció del parc. No? Nosaltres una mica el que explicàvem, aquesta era una mica amb la natura local, no? O sigui, era el mateix. Per això vam començar, no?, a fer els itineraris i tal, ara és un tema que hem d'acabar perquè vam començar, llavors nosaltres també ens va agafar amb tot, no tenir tècnics ni res, una cosa que tenim que hem de recuperar, que és l'app, no?, que les tenim fetes de tots els itineraris de Gallecs, no? Doncs, més que res, perquè tingui, és a dir, un projecte que ja està fet i que cal, diguem, d'acabar de donar continuïtat, no? Però és importantíssim, I nosaltres només el que diem, mira'ns i guanya mirades, no? Això perquè ens has de conèixer i també d'alguna manera utilitza Gallecs perquè la gent et conegui, no? Aquest era una mica el lema que utilitzàvem. Gallecs és un espai viu, 800.000 persones trepitgen Gallecs anualment. És un espai actiu, 20.000 persones participen de les activitats que s'hi programen. Gallecs és un territori, paisatge, agricultura, natal de lleure, és festiu, 3.000 persones gaudeixen de cada de les fires que fem. I productiu, 100 productes propis, més 200 hectàrees en agricultura ecològica. És a dir, intentem, això ho hem d'anar donant-li voltes, no? Però col·labora amb el nostre projecte ecològic, saludable, social i de proximitat. I aquest és un lema. Quin era l'objectiu? Anem a buscar finançament amb les empreses i tal. Amb aquest tema doncs, estem treballant amb algunes empreses importants, però vaig a dir, a nivell, no?, de que el Consorci de les Gavarres, i veure l'Oriol, doncs està molt més evolucionat en aquest tema. Nosaltres hem fet petites col·laboracions, no?, però que és un tema interessantíssim i que com a consorcis estem hem d'anar cap aquí, no? A buscar aquest finançament a través de, per dinamitzar i per trobar recursos per fer més gestió de parc. Llavors, bueno, ho vam encabir una mica. Llavors això era, veus, era una foto que et posaves en un marc, no? I tu li demanaves a l'empresa perquè tingués, i cada, bueno, pues, anaves canviant les fotos, no? De paisatge, de producte, de... era un petit joc però per fer la promoció del parc. Aquest també treballem, fem algunes coses amb RSC, amb responsabilitat civil corporativa a les empreses. Aquesta és la, si us coneixeu, l'empresa de viatges Tarannà, i aquí que vam fer, bueno, un petit marge, no?, que estava molt erosionat a través de les feixines de ginesta i de petites plantacions, doncs, de recuperar aquest punt de biodiversitat. Això està associat a una petita bassa temporal. Bueno, que preteníem és fer petites actuacions implicant també a les empreses. I aquesta era, doncs, el SAPS, teníem el vell mig gallec, el canvi de Sant Adrià, de fet tenim 4 itineraris ja establerts. Jo també ho vaig trobar molt interessant, com parlaries de natura, el que vaig dir. Bueno, i aquests eren els itineraris antics, que com els hem passat, no? Que és molt més interessant tenir una app, no?, que tenir un fulletó, bueno, una mica el que vull comunicar aquí. No? Tot això, com vaig de temps? Vaig bé? No. Tot això, quin és un altre aspecte interessant? L'oferta pedagògica, no? L'oferta pedagògica de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs té diferents estadis, no? Diferents àmbits. Tot seria gallecs, vin a gallecs o gallecs va a l'escola, no? Diferenciem amb dues parts. Vine a Gallecs té la part ambiental, no? Que seria la part més forestal, medi natural, paisatge, i llavors el que hem fet ara és donar-li molta èmfasi al projecte agrari. Hem creat 3 activitats noves, una és Fes-me pot, Fes-me pa, aquestes dues venen els nens, van a l'hort, agafen la carbassa, van a l'obrador, fan la marmelada i s'emporten el potet a casa. No? És que intentem que, ja que som un espai agrari que treballem molt el producte, que les escoles puguin venir i puguin fer això. No? O el del pa, no? Li explicava abans, doncs el que feia més, vine a veure els cereals, anem al molí de pedra, veuen com fan la farina, i s'emporten la farina cap a l'obrador i allà fan el pa. No? I llavors veuen tot el cicle. I això en un matí, que són 3 hores realment l'activitat, i s'acaba, no? I se'n van a casa, mira, avui m'he portat el pa, o fem hummus, o fem falafel, no? Després quan treballem amb els llegums. La idea era aquesta, fem una oferta pedagògica que ens diferenciï, per exemple, el parc del Montseny. El parc del Montseny és, no? És molt forestal, també. Clar, nosaltres sempre diem, hem de col·laborar entre els diferents parcs, perquè nosaltres podem donar una visió més agrària, i en canvi, doncs, enviem les escoles al Montseny per fer altres activitats. No? I també el que crec que és important és relacionar-nos més entre els parcs per poder fer aquesta xarxa, no? També amb les escoles. És que el tema d'educació ambiental també amb la crisi va patir moltíssim. Només el tema de l'escola, no? L'autocat, etcètera. Llavors, doncs, vam intentar també donar-li una volta. Nosaltres estem a uns 4.600 nens que estan venint a fer educació ambiental a l'espai, però també hi ha part d'aquests nens que ja porten l'activitat feta. Escoles que no són tots de l'oferta pedagògica. De l'oferta pedagògica estaríem en, si no m'equivoco, 1.900. És a dir, més de la meitat són ja activitats que el propi institut ve a desenvolupar al parc, d'acord? Que també està bé, vull dir que és un espai per... Llavors aquí, bueno, els nens, no?, a l'hort... Aquest és l'hort de Can Besora, no?, on el Rabanegra va fer les classes, dintre de la fira hi ha un espai que és per potenciar els productes de temporada, llavors fem plantar els nens, etc. Les visites a la finca, campanyes de promoció, vam fer un estiu que teníem molt tomàquets, vam dir, va, estocs d'estiu, no? I dintre dels estocs d'estiu, això són unes amics, Llavors, bé, us heu de posar guapos per la foto. Bueno, llavors vam muntar aquesta campanya i bueno, ho vam desenvolupar, no? Una mica potenciar la cervesa i el tomàquet. I llavors vam fer Nit Vermella, un concert de jazz i on podies fer unes tapetes de gallecs. Bueno, tot això hi ha un projecte de dinamització. Encara no m'enrotllo aquí. Gallecs és low food, no? Com el gallec que us comentava. Som comunitat de l'aliment i dintre dels productes, ara també estem amb els low beans, baluar de la mongeta, menjars escolars, recuperació de petites locals i tradicionals. Aquest és el president de Slow Food quan va venir Gallecs, a Petrini. Bueno, ens dinam amb tota la gent del territori, tota la gent del Convivium. Formem part de l'Arca del Gust. L'Arca del Gust és a Turí, és on, a Torre Madre, i llavors és brutal perquè és de tot el món, no? Cada comunitat posa, en aquest cas era no, de les carbasses i tal, i nosaltres vam portar la carbassa al violí, però com a varietat local que fem nosaltres, doncs que era increïble, hi havia una diversitat i una biodiversitat molt gran. Llavors, és això, no poses en comú i llavors hi ha un projecte que tu dones d'alta aquest producte a l'Arca del Gust, no? I llavors a través de les 1.500 comunitats que en formem part es difon. Bueno, aquí fèiem una degustació de mongetes dintre de... Això és una xerrada també que vam fer, que explicant el nostre projecte amb el Marco. El Marco és el que porta, és de Slow Food la Toscana i és el que mou tot el tema dels llegums, perquè la Toscana tenen una diversitat de llegums molt gran, també hem fet molta feina. I això és a la PA, no? És el primer dinar que vam col·laborar nosaltres de plataforma d'aprofitament alimentari i aquí la... té una marmelada de gallecs que vam posar-li la marmelada de mongeta, per fer-ho difícil. Havíem d'endevinar una mica quin era el producte, no? Bueno, anem a posar-ne una que per nota. Aquestes col·laboracions, ja, llavors a nivell d'universitats, treballem molt en xarxa, però també tenim moltes visites, fem, a gallecs desenvolupem el màster d'agricultura ecològica amb la Universitat de Barcelona, dos mòduls els fem a gallecs, venen a conèixer l'experiència, nosaltres fem dues classes, i després també fan un mòdul de sòls en els camps de gallecs, analitzen els sòls, fan la cata amb professors doncs, que internacionalment reconeguts. I bueno, també és aquest espai no, que col·laborem perquè la gent es pugui formar i puguem tirar endavant tots plegats. Llavors aquest és l'equip de voluntariat. Això també és per una marató, que aquí el que fèiem és recolzar a obtenir fons. I dintre del voluntariat, nosaltres com vam crear voluntariat, no volíem fer un voluntariat dirigit, sinó que vam dir, qui vol ser voluntari de gallecs? El tema voluntariat jo crec que és un tema molt, que s'ha de gestionar molt bé i que has de tenir gent per poder-lo gestionar. Nosaltres no teníem aquests recursos i teníem diferents perfils, no? Gent amb formació, gent que no tenia formació, és a dir, ventall, vam dir anem a fer grups. El grup de biodiversitat, el grup de prevenció d'incendis, perquè a prevenció d'incendis que et trobes? La gent de protecció civil, no? És a dir, a vegades, i gent que no, eh? Però vull dir que hi ha diferents targets, no? Que diríem, bueno, no passa res, tothom qui vulgui venir a col·laborar a gallecs ho pot fer, però llavors vam encabir i vam fer grups, el grup d'informació, el grup de la marca gallecs, el grup de prevenció, bueno, n'hi ha 7. Per exemple, el Cesc i el Ruben són fotògrafs i porten l'Instagram de gallecs. I si feu espai rural gallecs a l'Instagram, és brutal com el porten, perquè són dos professionals de la fotografia, és el de la comunicació. Jo puc fer les fotos cada dia? No, però el Cesc és un gran artista i cada dia em pengen dues fotos de gallecs. I a l'Instagram, saps? Fa 6 mesos o 7, això és un... que vam començar i ja tenim 700 seguidors. Bueno, no és res de l'altre món, però estem evolucionant, no? Importantíssim, el Twitter... Per tant, què vull dir? Són voluntaris? Sí, han de ser professionals, això sí que una mica també ja s'ha de vigilar. Però bueno, crees un grup de gent que té ganes de venir a col·laborar amb ells, amb el que més li agrada amb ell, no amb el que tu li diràs que ha de fer. No? Fem un voluntari perquè avui hem d'anar a netejar. No. I llavors vam fer una sèrie de propostes que proposen els voluntaris i que ho fan. I llavors es fa participatiu. Gemma, fem un curs de fotos. Va, perfecte. Convoques tu? Fas tu? Sí, sí, no et preocupis. Ara fan una exposició, la Hewlett Packard ens paga totes les fotos, l'edició de totes les fotografies. S'ho han buscat ells, s'han buscat el finançament, i els he dit, va, vinga, doncs ho farem en el centre cívic, tal, i he fet el contacte, ells estan muntant l'expo. Això per mi és el que és gratificant, no? I a més, és que jo no puc estar allà pensant, hòstia, ara l'exposició. Bueno, funciona per si mateix perquè ells els hi fa il·lusió. Molt bé, i per acabar, els projectes d'alimentació emprenedoria que ara tenim en marxa, foment de la ramaderia ecològica, nosaltres amb l'expropiació totes les granges de vaques i tot es va anul·lar. Quan van arribar, vam començar amb el consorci el 2005, teníem ramaderia zero, i ara el que hem intentat és fomentar la ramaderia. Estem fomentant, hem ajudat a la infraestructura a rehabilitar un cobert d'una granja i fem una de les noies, la Laura, que viu també en una de les masies, ha fet tota la formació i posa una granja de 500 gallines. Per tant, introduïm la ramaderia, un nou producte de gallecs i una obra d'indemnització i una persona més que podrà viure d'això. D'acord? La creació d'un espai de tast, nosaltres allà hi ha la botiga, hi ha l'obrador, però està com tot una mica desorganitzat, llavors vam dir, anem a fer un projecte d'ordenació i fem un espai de tast que servirà el cap de setmana perquè la gent pugui tastar els productes de Gallecs com a punt d'informació, que en aquests moments no hi ha un punt d'informació a Gallecs, i entre setmana les escoles puguin venir a fer els tallers d'alimentació. I una mica és la idea d'aquest projecte que estem buscant a través de finançament amb empreses. I llavors també estem treballant el foment de l'alimentació saludable amb l'augment de l'horta i aquí a través d'aquest projecte europeu de l'AgriUrban que col·laborem amb l'Ajuntament de Mollet, el que estem fent és a través de l'escola de discapacitats que tenim dins del parc, doncs que puguin treballar per fer la comercialització del producte de Gallecs. I llavors creem un portal on la gent podrà fer la demanda de la cistella i la distribució a les cases serà a través doncs, de l'IMCD. I bueno, això és un projecte que ara hem de tenir fet a mitjans del 2018, l'hem de córrer, però el que hem fet és planificar tota l'horta i tot perquè ja poder-li donar sortida i estem treballant. I elaboració de nous productes, per exemple, ara hi ha unes noies que fan galetes, no? Gallecs Dolç, han muntat una empresa que és Gallecs Dolç i fan farina, amb les farines ecològiques fan galetes. Nosaltres els hem ajudat a donar d'alta perquè puguin ser ecològiques, perquè puguin posar el producte Gallecs, encara no el posen perquè... És a dir, fins que no estàs CCPAE no pots posar l'etiqueta. Oh, Gemma, no. Va, i sí, sí, estan. Perquè a més tenen un obrador molt petit, difícil, però crec que ara ja està a punt que els hi donin. Per exemple, aquesta és la finca de Can Quil, és una de les finques que hem posat en marxa pels menjadors ecològics. I aquest, bueno, és una mica l'espai de tast. I aquesta és la granja de gallines que ara al gener suposo que ja posarem en marxa. I una mica el portal d'internet que s'està treballant i acabem doncs, amb el pla de gestió patrimonial. I el pla de gestió patrimonial què pretén? Doncs acabar d'ordenar el territori amb lots de 10 lots d'unes 50 hectàrees, 5 lots de 4 o 5 hectàrees que serà el tema de l'horta i recuperem, que ara en aquests moments només tenim una hectàrea i mitja de vinya, un lot d'uns hectàrees. Tenim una varietat que és la pansa rossa i és el que volem és aconseguir d'augmentar uns hectàrees i fer un lot perquè la vinya i la pansa rossa era representativa de tot Gallecs en el passat. No? I almenys també recuperar aquest producte, no tant pel producte sinó pel seu valor, no? Dintre del que havia sigut i representat la vinya dintre de l'espai rural. I llavors els lots edificats, que aquí sí que això serà molt complex. Els 16 lots també, que si podem els lligarem i si no primer farem la concessió pública dels terrenys i després les edificacions. Aquest és el projecte que estem fent conjuntament amb Incasòl i el departament, perquè això sí que requereix també d'un grup de juristes que han de preparar totes les concessions i és el futur de Gallecs. I aquest lot té un lot també experimental, que el que farem és una... A través d'aquest projecte AgriUrban, nosaltres també hem vist moltes experiències a Bèlgica, a diferents llocs, que el que fan és com un lot que serveix de viver. És a dir, tu vols fer agricultura, no? Però què passa ara? Una gent jove es posa a fer hort i fracassa. Ostres, ha de llogar terra, no? Ha de fer una inversió. Fem des de l'administració un espai on aquesta persona pugui provar si això realment li sortirà a compte o no, si li agradarà. No? Donem-li la formació, fem-li l'assessorament i si realment li agrada, li surt i tal, se'n va d'aquesta finca i ja busca un terreny perquè sap que allò li funcionarà, no? I creiem que com a administració hem de donar aquesta possibilitat a la gent jove, és a dir, aquest accés a la terra que a més és tan difícil, donem-li l'oportunitat des de l'espai públic de poder fer aquesta prova. Ja dic, nosaltres hem vist experiències a Bèlgica, també a Vitòria hi ha una experiència molt interessant que vam anar a veure ara fa un mes, estan a l'inici, però com a idea doncs, ho encabim dintre d'aquest pla de gestió patrimonial i també fem aquesta part de gestió. Sí, però és diferent. No és tant un banc de terra, sinó que nosaltres diem, nosaltres tenim 4 hectàrees o 5 hectàrees i van passant pagesos. Tu tens un any de contracte, dos, per veure si això et funciona. Que et funciona, vés-te a buscar la finca on sigui. Que no et funciona, treu-t'ho del cap. Això no és el teu. Sí, a Bèlgica vam veure un noi que era filòsof i deia, em queden 400 euros al mes, no puc viure d'això. I me n'oblido. En canvi, hi havia una noia que havia fet la multiplicació de llavors i anava perfecte, ja estava buscant una finca amb un productor privat, va arribar a un acord, no? I se n'anava, ja se n'anava del viver, perquè el viver ja havia fet la seva funció. Enteneu? No és tant un banc de terres, sinó un espai on la gent pugui provar. Perquè és que si no, com li dones l'accés a la terra? Almenys la il·lusió que té la gent de poder fer aquest canvi, no? Res, una mica és... fins aquí la meva exposició, espero que us hagi servit, com, és com un cas, no, de dinamització d'un espai a través de l'agricultura, que és un terreny públic, sí, però jo sempre explico, aquestes iniciatives que hem fet també les hem fet lligades als pagesos i per tant tot això ho pots extrapolar a qualsevol finca privada, a qualsevol. Per tant, res, us animo a... Nosaltres ens queda molta feina per fer, a més el pla de gestió patrimonial serà molt complex, ens queda reconvertir encara 300 hectàrees, però anem amb la línia de a través del pla de gestió patrimonial, un dels condicionants, perquè això ja ho hem posat al pla especial, és que qui vulgui cultivar terra de llecs ha de ser en producció ecològica. I les concessions, doncs serà una, o fas eco o no pots accedir. I per tant, per què creiem que des de l'administració pública doncs hem de definir una línia? I nosaltres ens ho hem cregut, és un espai públic, és el que ens fa compatible els tres eixos, i per tant la gent que vulgui venir, i esperem, no? I el que desitgem també és que hi hagi, molta, hi hagi gent jove doncs, amb ganes que vulgui accedir als lots. No? Els que tenim ara i aquests 300 d'agricultura convencional que són els que volem reconvertir. Molt bé, doncs res, després tenim un petit vídeo que si us voleu connectar i explico, aquí veieu una mica els, com els diferents productors que fan a gallecs. I ja està. Molt bé, doncs res, gràcies per... És quasi l'hora de dinar, eh?
Sí. Aquest obrador l'heu fet des del consorci?
Sí.
I com, quina manera d'acords teniu amb els usuaris?
Sí, es vam fer... de fet, era complex perquè l'Incasol havia fet una sessió a l'Associació de Pagesos de l'Espai. Llavors nosaltres vam fer la inversió i dintre del conveni doncs, els hi vam passar la gestió. És a dir, vam fer la inversió per ajudar-los a endreçar l'espai, a posar la maquinària. Ells van fer una inversió també en maquinària. Nosaltres mai subvencionem el 100% d'una activitat. Llavors, ells també van fer inversió, 50-50%, i a partir d'aquí la gestió és d'ells.
És una associació de pagesos.
Sí, una associació que dintre, és una cooperativa, que dintre dels seus estatuts una de les funcions és la transformació del producte. I tenen un permís d'Incasol que aquell espai es pot fer servir per potenciar els productes de gallecs. D'acord? És a dir, l'administració, donem, d'acord, mentre sigui per fer producte de gallecs, sí. Ara, sí, ve un de fora i dilloc, és a dir, no es pot... Limitacions que tenen, clar, doncs no ho poden arrendar un tercer, exacte. És per potenciar l'espai. I el moment que no, doncs llavors si no, doncs per un altre. Vull dir que... I l'espai de tas també té una mica aquesta funció. La nostra idea és com potenciem gallecs, no? A través d'una línia que és el producte. Podríem haver optat pel turisme. És a dir, el turisme també arriba, és a dir, l'ús públic és tan elevat que, clar, a vegades els operadors ens diuen home, hauríem de fer unes campanyes de turisme i fem cosetes, eh? Però, ostres, és que hem de vigilar, eh? Perquè vas el diumenge i ja comença a ser el que dèiem, la Rambla, no? Que dèieu aquí i aquí, us imagineu-vos la freqüentació. Els aspectes de vandalisme també són importants. No és tant la gent que ve a passejar, que no, però el grup de gent doncs, que es dedica un dia, venen una nit i et pinten totes les senyals. De fet, ara hem fet un projecte nou de senyalització, que està tot destrossat. I sí, sí. Són hàndicaps que tens el fet d'estar tan... És a dir, tens unes oportunitats, no? Però per altra banda també tens uns inconvenients. Llavors, clar, nosaltres vam dir, agafem les oportunitats, no? Anem a posar-los èmfasi. Sí, sí.
I què tal la convivència entre els productors de convencional i els ecològics?
Mira, bé...
No és difícil, no?
No, perquè ara ha passat una cosa que és... els pagesos convencionals s'estan jubilant, i tots els pagesos, ja ho sabeu, Relleu Generacional és molt important perquè l'edat dels pagesos és molt elevada. A Catalunya, eh? Això és un tema generalitzat. Llavors, els pagesos que han deixat les finques, les deixen normalment, doncs hi ha unes empreses que són grans, aquestes 300 hectàrees, i hi ha pagesos que eren els antics propietaris, n'hi ha que un ha plegat i li ha passat al veí o a l'empresa, per això hem fet el pla de gestió patrimonial, perquè és un sòl públic i per tant nosaltres hem de regular, fins que hi havia la llicència agrícola no passava res, hi havia una regulació, però com que han quedat, en la majoria dels casos, al no passar de pares a fills, han quedat obsoletes, ha passat això. Llavors, el productor convencional sobretot és un productor que, o en alguns casos, casos s'ha jubilat, en altres casos ho ha donat una empresa que és molt més gran i que el projecte de Gallecs és que ni el coneix quasi bé en aquest sentit, no? Llavors nosaltres això no ens interessa, perquè no estem treballant per això en el territori. I per això aquesta pressa del pla de gestió patrimonial. És a dir, no és que hi hagi mala relació entre ells, es respecten totalment. I fins i tot fem jornades entre el màster i els ajuntem. I que les pagès, els alumnes vegin la visió del convencional i la visió de l'ecològic. I clar, són contraposades.
La proximitat dels dos cultius...
Sí, això sí. Bueno, això sí que això és un problema. Per sort, la taca més important està al centre, a l'ecològica, en els llocs on ens coincideix en deixar les franges de seguretat. Es deixen les franges de seguretat i ja està. Sí, sí, una cosa és la convivència personal, l'altra és la convivència del cultiu. Sí, sí, això porta problemàtica. I llavors per això, és a dir, amb tot eco i s'ha acabat. No? A més també perquè hi creiem, eh?
Creiem. Sí,
sí, però m'ha arribat... Sí, però també s'ha de dir que hem avançat d'hectàrees també perquè els propietaris primer no van posar tota la finca i després la van acabar de posar i ens ha costat més, estem amb 14 productors ecos, però ens en falten molts de convencionals que no s'han posat, saps? I aquests 14 es van convèncer en els 5 primers anys. Això és el que vull dir, que ha arribat un moment que ens costa molt evolucionar per el que us explicava, no? Perquè clar, el pagès que és convencional i que s'ha jubilat i ha passat en un... fa el servei, fa... no ho sé, no vull ni saber els acords que hi ha, enteneu? I llavors això, per això s'ha de posar a ordre. Jo estic molt pesada, amb aquest tema, al departament, això ja. Saps? El pla de gestió l'hem d'aprovar ja, és a dir, perquè si no, no, primer no podrem evolucionar en el projecte, ens quedarem estancats, sí que evoluciones amb nou producte, noves línies, no? Però estàs estancat en hectàrees i el que no pot ser és que l'administració pública dintre de la seva finca estigui passant això. I per això estem, hem treballat tècnicament i ara queda que l'equip de juristes acabi de definir com seran les concessions. A quants anys? No és fàcil. És un tema molt complex i més en un, és un territori que heu de pensar que ha patit molt. La gent expropiada va fer una expropiació forçosa, no és una expropiació d'ara, és una expropiació d'abans. Pagaven supermalament, molta gent va marxar, altres es van quedar... Hi ha com... És un tema molt delicat en el territori. Complex. Sí, sí. Molt bé.
Bueno, ara... ja. Moltes gràcies.
No, a vosaltres. Jo crec que l'experiència amb l'Oriol complementa, no? Perquè és un espai agrari i un espai forestal,
bueno,
no?
Bueno, de fet,
que a mi m'ha agradat molt perquè hi ha una tema bosc.
Quan han pensat les experiències, s'ha de preguntar bàsicament si aquests dos fets, no? Però també té una activitat agrària, en aquest cas tal vegada no tan d'horta, que també hi ha alguns municipis de sí, però tal vegada més d'arbrat, de fruiter.
Clar, fruiter.
Són parcel·les molt petites. Ja. Yeah. Fer aquest tipus de processos altament possibles.
Però pots fer petits productors, és a dir, si des del consorci, jo clar, què se m'acudiria, eh? Des del consorci, que hi ha un consorci, no? Doncs potenciar la part agrària a través d'una marca pròpia, és molt fàcil. I encara que siguin quatre, que siguin petits, que s'associin, treballin mínimament, conjuntament, adéu, guapa, Jana, adéu.
I que... Quan
havia
pensat per això,
que
l'Ajuntament de Palma, no?
Sí.
Jordi, que sí que veiem que en aquest
cas
amb
Gallets
tenia una similitud
espectacular.
Quantes hectàrees teniu? Són diversos quilòmetres quadrats, però hi ha 10 pagesos al col·lectiu, una extensió enorme, més gran que el parc agrari del Baix Llobregat.
Ostres.
Però en 10 pagesos.
Bueno, hi ha un avantatge, tens 10 interlocutors.
Sí. Sí.
Clar, és més fàcil que si en tinguessis...
I llavors costa vèncer el que és el desànim, sinó que fa 20 anys el Baix Llobregat va començar i ara...
Sí.
I hem fet
jornades amb el parc agrari, i ara, ara ho comentava, no? Que estem amb una mica de crisi perquè ens ajuntarem, els hem cregut el projecte, però ara hem tornat a l'aire perquè hem dit, ostres, que fem, no tenim ningú de bé, és a dir, el poble no s'agravia de poder recobrar aquesta il·lusió, aquestes petites coses, de els pagesos, potser acords,
puntuals.
Moltes coses que trobo a fora, no? De coses en restaurants, anar lligant, no? Per crear aquesta il·lusió i que això desemboqui en un parc agrari, amb un ens de gestió, de com ho gestioni, perquè clar, només administració, perquè en el nostre cas el parc agrari no hi ha terreny públic. No,
és privat.
Tot seria privat, sí. Un mosaic de finques privades abandonades, la majoria, els molins. Abans els molins, els molins aquests tradicionals, estaven aturats i què deien, no? Però és que ara ja cau la torre, o sigui, ja fa l'any, és una imatge molt penosa. I el que està passant és que tot el que era l'horta de palma s'està convertint ara en ferretgera, segur.
Clar.
Per fer
el fals
i per menjar animals, no? I s'està perdent el tema de sort. I és molt interessant el que has dit per recuperar tots aquests valors ambientals.
Si més no començar amb els pagesos que siguin més afins. Això sempre funciona. Un projecte d'èxit, no? Que et porti a que es pugui...
Comencem a dos o tres convençuts, comencem amb aquest convençut.
Sí. Ja anirà venint. És lent, eh? Aquests projectes són molt lents.
Sí, nosaltres ara, aquesta setmana passada, vam veure amb una cuinera i va dir, és que heu de fer una petita cosa sense inversió i sense això, de la millor que fa l'autobús i fer un tour per les finques i arribar a part, perquè els cuiners que volen producte local no ho troben. Tenen moltes dificultats per establir acords en Sant Feliu, perquè els pagesos són molt impresentables. No arribes, vull que me serveixis tant de producte, ara no puc, ara no va bé.
Això és un altre problema, que és la professionalitat.
Però petits acords i molta formació. Aquí no hi ha, estem també lluitant perquè aquí se faci el primer certificat de professionalitat d'agricultura ecològica. Perquè no és important,
no?
És molt poc que parlar.
Nosaltres avui té una visió molt de bioclimatològica.
Sí, però tampoc els pagesos ciutadans tenen necessitat de formes bones i no.
No, però per exemple, a Menorca hi ha 7 anys, que és un cicle formatiu agropecuari, i és cert que l'agricultura ecològica també és com el falcon allà, per si algú li interessa, no? Però segueixen mostrant allà un model més de vaca, de finca lletera, que allà està com un... Perquè no és el que se podria promocionar, no? Crec que no... Però sí que és cert que cada any hi ha joves que fan el curs aquest i que surten.
Sí,
això també facilita el relleu generacional de moltes filles. Per exemple, que els fills
tenen
aquesta formació i després decideixen fer altres coses. Perquè nosaltres hem tingut casos de fills de pagesos que gairebé han fet canviar els pares i tot, és a dir, jo me vull quedar, però jo no vull fer això. Vull dir, vull intentar fer altres coses. Per tant, quan hi ha formació, el manco crea és aquesta dinàmica de que hi pugui haver joves que cerquin espai.
Jo crec que des de l'administració hem d'actuar com en dues línies. Una, perquè aquí tenim el problema que també lligat a l'anterior ponència, és que és l'especulació. O sigui, si gent té les finques abandonades, esperar que després, d'aquí dos anys, aniran el meu i m'ho regularan. Perquè ara tenen les idees que... Però d'aquí dos anys, aniran el meu i m'ho regularan. I jo podré construir, o podré fer agroturisme, o podré fer... I clar, això passa en el Pla de Sant Jordi, perquè les finques estan cercades per rentacars, per posar gravilla i cotxes, perquè el sol industrial per tenir cotxes és caríssim, no? I ja està abandonat, i posa un par de bitllets damunt la taula al propietari, que s'ha de posar a maturar, però si agafarem una cosa, Que és que val una milla per un tren de car, que normalment tenes allà, allà és la policia, i sí, sí, tenim tots els permisos, no, no tenien cap permís, però estan especulant, no? Estan especulant, i a la Serra de Tramuntana, imagino que encara és pitjor, no? Llavors, jo crec que com a administració hem de fer aquesta figura de pla, de protecció, de parc agrari, que ara és la llei... Mm. La llei de llei agrària reconeixerà aquesta llei de parc agrari dels baix de terres, i protegir, per contenir aquesta especulació, i després que les famílies que estan allà, que diuen, bueno, retornem a l'ús original de la terra, no? I ens plantegem l'activitat agrària com una cosa de futur. Però clar, perquè s'ho plantegen i es donen un recorregut. Perquè el fill que té les màquines a casa seva i son pare de 55 anys o això, doncs tingui certa il·lusió d'emprendre un mòdul formatiu o això, i continuar. No? I, clar, és tots els fronts a l'hora, no? Però bueno, però jo crec que el seu és ens recobrar aquesta il·lusió, no? De dir que hi ha projecte, no? Que es poden fer coses que hem perdut severitats locals, que aquí també...
I que no quedi aturat esperant d'aquesta protecció, sinó que si sí. Podeu començar nosaltres, jo crec que és...
Sí, perquè mentre fas un pla de gestió bé, potser que tu hagis com més àgils, però aquí fer una ordenació al meu pla de gestió, o fer un conveni,
Jo crec que és per canviar la realitat, però el que volem és canviar la realitat, no? És igual que el canvi personal, que un individu, el creixement personal, és el mateix que el desenvolupament social. No importa per on comença. És igual començar per l'alimentació que per l'activitat física, que per la reflexió filosòfica, tant és. Qualsevol canvi, petit canvi en el sistema que suposa una societat, un entorn o una persona, provoca canvis en tota la resta. Vull dir que no és tan plantejar, vull dir que és igual. La qüestió és començar i provocar un canvi en aquell sistema. Quan provoques el primer canvi, tot el sistema s'altera. Tant és, comences per el que tens més fàcil, per el que més t'agrada, per el que trobaràs més, no ho sé, tant és, no dic que tampoc jo crec que ens hem de menjar massa el coco, és posar-s'hi en el punt on un li vagi bé, posar-s'hi. I tot canviarà i tot es va facilitant, a poc a poc. La perspectiva holística, no sé si l'has posat tu o tu, és la perspectiva holística de la realitat.
Es porta molt algú d'organitzacions caòtiques, no? El caos amb l'ordre, i això. El que és important abans per començar, potser has de començar amb el que tens més a mà, després també està bé acabar trobant un foc molt clar, com ens ho han explicat claríssimament, el tema d'eco, de proximitat, el tema d'alimentació saludable, i el moment que tens aquest eix, ja començaràs a sumar tot amb això, hòstia.
Començar per allò diferent i acabem a la mateixa direcció, no?
Sí, és que tu has de buscar amb allò que el teu territori li pots donar una oportunitat, no? És la petita anàlisi que tens que fer abans de començar. I dir, on podem ser forts nosaltres aquí?
I a vegades ho trobes també amb el temps, amb l'experiència.
Sí.
No ho anys de veure el potencial que teníem al sud.
Però sí, clar.
Que ens volien entrar a puntar molt pa. Hòstia puta, i llavors aquí va la pedra del sud, no? Es posarà a plorar, i hi ha un potencial, no? Però també l'experiència vas acabar portant i acabes obrint el bus i dius, ostres, aquest és l'eix perquè el qual ha desmuntat tot. No? Jo una cosa...
No, el que tu dius, i crec que les administracions, el lideratge polític, o que tots ajuntament o els municipis creïn. I aquest marc de reflexi, quan t'ho has comentat, es fa terminar, jo crec que ajuda, no? Perquè dius, vale,
aposta.
Aposta per això, i són sis eixos de treball que incorporen sobirania alimentària,
governança...
Aquí a Palma, sí, per dir que la crisi s'ha acabat i tot això, però hi ha gent que cerca dins els contenedors cada dia, el menjar, i la cua dels caputxins, pues, és llarga. I clar, això t'alinea sobirania alimentària, accés a productes frescos, respecte al medi ambient, molt va molt bé aquest marc. I en tot això després començar a fer-ho. I després, que no tenim que en els espais aquests, que ho vam reactivar, no hi porta tres petits coses, perquè hi ha un projecte
global.
Un projecte, encara que sigui mental, complet, perquè jo me'n recordo que va venir en Joaquim Sabater, que és Parc Agrari
d'Esbany Llobregat. Bé, va venir aquí a fer una conferència i va dir, diu, en aquest territori on no hi ha projecte, hi va tot. O sigui, és un femer, que és el que ens ha passat en el Pla de Sant Jordi. Pues, el pati darrere de la zona turística és la platja de Palma. Pues allà hi tiram els cotxes de lloguer i posam les depuradores. Bé, jo ben estic que deia Maia, no podria un poc, les depuradores han situat allà, no? S'han posat polígons industrials, tot el que li sobrava a la ciutat pues anava allà darrere. Ens estem menjant l'espai de sobirania alimentària de cara a un futur, no? Si venen molt dades. I jo crec que tenies projecte de l'espai, és a dir, quasi.
I tenies tot sumat a aquest projecte.
Sí,
quan jo flipat, jo dono les gràcies perquè estic a menys de 100 quilòmetres i jo no sabia que existia, no?
No, ens passava que
sí. Però, hòstia, tot de vida, no? Va crear aquesta institució, tela, els projectes, o sigui, aquí estem parlant que hi ha administracions públiques, però que hi ha l'empresa, hi ha producte que s'està generant, que està revertint a la pròpia conservació, sí. Que tens universitat, tens la societat civil... Bueno, he flipat, amb aquesta història, i amb això me quedes tu, vas, és una persona, sí. Saps? Un comptable que no se'n diu que no...
I ja està.
I dius allò i dius, ojo, vital que al final, sí que és veritat, que has de tenir un marc on tu això ho puguis explotar, llavors sí que tens allò, aquests marcs que t'encurseten, no? Però, hòstia, quan veus aquestes potencialitats, és brutal, perquè a més, quan tu vas fer el projecte i ja sumaràs totes aquestes peces, això no els hi torna ni Déu, no serà mai l'abocador. Per què? Perquè brilla per si sol i és un model reeixit que està generant, no?, riquesa al territori en un sentit global, no?
Aquest mateix espai que creia va dir, alerta, sempre hi ha perills, perquè nosaltres, després de 20 anys, per dir que havien lograt, va venir un senyor que volia muntar un Eurovega.
Ah, sí, ui, l'Eurovega.
Però sí, que això
és més complicat.
Sí.
Jo vaig explicar allò, la pica aquella canvi de lloc, que nosaltres havíem invertit un milió d'euros. Si no s'hi perd 3 o 10 anys, en l'any que em va notar el millor costó, a l'any que era més per a mi, però quan va començar a bombar de la premsa, tot el que seria el primer, al final, el conseller, que era un que tenia un sapastre, no?, de tatuatges, però ho va veure i va fer de partit de dir, això, que aquí hi ha una feinada de l'hòstia, va dir, hi ha un model que s'ha de perpetuar de la Romania. I que si no està el model, ja m'he descarat.
Sí, no, i pensa que, per exemple, dius, a l'ús públic, no? Transformeu-lo en positiu. Seran 800.000 persones que defensaran l'espai el dia que algú vulgui urbanitzar. Bueno, que no, que està, ara, no, en principi no, no, perquè està tot protegit, però és el que us deia abans, viu i actiu. Sempre ho posem, eh? És que si no, és la millor protecció que pot tenir un espai en el temps, eh? Perquè amb el temps, clar...
El teu imaginari. En el teu imaginari no existeix, allò no defenses. Això és com el que deia, el que feu de les escoles i els menús. Hi ha pensadors, ecologistes, paradigmàtics, que el que diuen a nivell de com pot conservar el territori, el planeta, la criatura, quan no hi ha cap relació del que menja amb el que l'envolta. Deia que era imprescindible aquest contacte horts escolars, menjar, horti... Jo que he estat a Guatemala i hi ha uns projectes d'horts que menjaven els horts, tenien horts escolars allà per necessitat.
Com a Cuba en el seu moment. A Cuba en el seu moment hi havia...
Processaven els aliments i el menjar, els cuinaven i se'ls menjaven. Vull dir que hi ha moltes escoles que funcionen així, mengen el que ells cultiven. I és la manera que tingui significació, si no té un sentit.
I els horts urbans a dins de les ciutats. Ara també, per exemple, a Vitòria hi havia un projecte interessant que eren contractes amb les parcel·les que no estan urbanitzades, de 4 anys almenys, o 5 anys, i de moment es transformaven en horts que l'associació de veïns gestionaven per la seva alimentació. Hi ha iniciatives que poden...
Moltes.
A tota la ciutat, és a dir... Això aquí a Palma busca un sol.
Jo volia fer una proposta sobre el bon dos, que no sé si podem, si ho intentem d'abordar la finca, i és fer un... Sé que tots tenim nen, però es pujar tal vegada, passar per un moment per dins de casa, veure la cuina, veure la tafona, sortirem, veurem el molí, que tenim un molí hidràulic també, pujant fins a Sant Frenc i tenim una visió panoràmica de tota la finca.
Ah, molt bé. Perfecte.
El potencial, no?, d'aquesta finca. I jo un poc, sentint-vos, no? Crec que la finca té molt de potencial a nivell com a finca, però a Raixa se la coneix més pels jardins, i jo crec que si poguéssim revertir que la gent vengués aquí també per el seu potencial com a finca i el jardí fos un oasis d'aquesta finca agrícola. O sigui, ara la gent ve pel jardí, el que vull dir és que la gent ve als jardins i tot. Que és una quarta part de la finca. I en canvi que l'altre no es veu, ni es valora. Perquè no en gestiona, ni és viu, ni és actiu.
Doncs nosaltres quan hem entrat, ens han caigut a la casa, ens han al·lucinat.
Pues, si voleu, anem xerrant, i anem cridant, i ho quedarem amb les
meves qüestions.